En aquest programa de Mossega la Poma parlarem de Google i de com impulsa les relacions amb les comunitats de desenvolupadors i ho farem amb l'Andrés Leonardo Martínez Ortiz, Developer Program Manager de Google. En temps de tertúlia Mossegui ens farem ressò de tot el que ens espera a la Keynote d'Apple del proper dia 10 de setembre, nous iPhones i altres rumors. També parlarem de que Google rebaixa els preus dels Nexus 4 i ja posa a disposició de per ser comprats els Nexus 7, i també de que Microsoft ha anunciat la compra de la divisió de dispositius mòbils de Nokia. Parlarem també de podcast i iTunes, i una efemèride molt important assolida aquest passat agost. Com ja és habitual, tancarem el programa amb les vostres propostes mosseguis.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, avui estrenant-se gairebé el senyor Rubén Gervila. Hola, Rubén. Redacció, senyor Raül Arribas.
Hola a tothom.
En la...
Ja, a partir d'aquí, el desert.
El desert,
ja. Tots els noms que dirà a partir d'ara no hi són.
Bueno, sí que hi són, però en la llunyania. Senyor a la codirecció, senyor Marc Alier.
Què tal, Tomàs?
Molt ben escoltat a la via Skype. Col·laboradors d'aquest programa, l'Albert González, la Sílvia Bonàs, l'Álvaro Navas i el Raimon Lapuente, convidat avui el senyor Andrés Leonardo Martínez Ortiz. Hola, buenas, Andrés.
Què tal? Buenas.
És Developer Program Manager a Google.
Exactamente.
¿No? Que sería una especie de responsable de relaciones internacionales, una cosa así sería.
Bueno, es la idea es que tenemos en España una persona que conecta con desarrolladores a distintos segmentos, como veremos más adelante.
Muy bien. Producció i conducció del programa i direcció qui us parla, en Tomàs Manzanares.
Sabeu de la temporada passada que tenim una aplicació per Android i per iPhone que es diu Mossegui, on ens podeu seguir, podeu escoltar els programes i veure les notícies. Crec que fins i tot els tuits nostres sortien allà.
Sí, Twitter, tot poden seguir-nos a Twitter, a Google Plus, on sigui.
Uh-huh. En aquesta nova temporada volem seguir saludant a totes les emissores locals que ens remeten al Mossega la Poma a les seves respectives graelles i esperem fer un anunci en aquest sentit ben aviat.
Exacte.
De moment és una mica de hype i ja us explicarem.
Molt bé, per això avui l'Udo no diu res i en canvi jo dic que estic molt content. Estic molt content perquè comencem aquesta setena temporada amb renovades energies i interessants convidats. Un cas és avui, però també tenim molts en cartera preparats i interessants.
Segons deia l'Udo abans, tenir aquí gent de Google és com una mena de...
De què?
Com de marca, com per poder dir a partir d'ara que això és un programa plural.
Exacte. Sobretot,
i ajudem a les startups.
Sobretot dient-nos Mossega la Poma. Bé,
i entrant per Skype, que és de Microsoft.
Exacte. Aquest any ens continuen emetent les emissores locals que ja ens remetien l'any passat. Continuem amb la presència a Ràdio Nacional d'Andorra. Per cert, canviem de data, de dia i d'hora. Bueno, d'hora, millor dit, de dies no. Ens podeu escoltar a la sintonia de Ràdio Nacional d'Andorra divendres a les 21 hores i diumenges a les 12 del migdia. I com bé deies, Raül, aviat podem fer un important anunci en relació també a les emissores que...
Se'n diu ficar la punteta i ja en parlarem.
Ja en parlarem. Deixa'm també agrair a tots els oients, als ocasionals, però sobretot aquells mosseguis fidels, els que participen, ens envien propostes i són actius, sobretot a la nostra comunitat mossegui, la que funciona com un fòrum a Google Plus.
Jo crec que la comunitat ha sigut un d'aquests casos, perquè et deia que tinc la sensació d'haver fet programa la setmana passada, perquè gràcies a la comunitat que hem seguit interactuant amb tothom,
tot l'estiu,
no tinc la sensació d'aquesta desconnexió.
Doncs gràcies a tots ells per estar allà, també i també aquí amb nosaltres, temporada rere temporada.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Andrés, bienvenido a Mossega la Poma, benvingut.
Muchas gracias.
Antes de entrar a hablar de desarrollos Google, vamos a hablar un poco de ti, porque tu caso es un... Lo hablábamos con Marc, es curioso, tú eras profe de la uni.
Sí, yo he estado dando clases en la Universidad de Juan Carlos, en la Escuela Superior de Ciencia y Tecnología, en Computer Science, durante 5 años.
5 años. Y un buen día dijiste, me voy a Google. ¿O Google te vino a buscar? ¿Cómo
bueno, la verdad es que he recorrido bastante, porque yo no salí directamente a la universidad. Me incorporé a trabajar en una empresa que se llama Teldat y que fabrican dispositivos de telecomunicaciones como software engineer. Uh-huh. Y en un momento determinado pues estuve desarrollando una labor de investigación relacionada con reconstrucción tridimensional de imágenes y me fui a la universidad con la intención de formalizar una tesis doctoral acerca de este tema. Después de aquello empezamos a trabajar en el grupo de LibreSoft, que es un grupo de software libre de la Universidad de Juan Carlos, que, en el que están, por ejemplo, Jesús González Barahona, Gregorio Robles y otros muchos. Y empezamos a trabajar en el desarrollo de una comunidad open source en la que, digamos, se integraban universidades, startups, pymes, grandes empresas. Y la idea era resolver el problema que hay con la colaboración de distintos organismos en el desarrollo de tecnología, licenciando todo como open source. Pues esto fue una labor también bastante interesante y ahí es donde comencé mi labor como digamos, involucrado en procesos de transferencia tecnológica en entornos de desarrolladores.
¿Y cómo llegas a Google?
Pues me he incorporado recientemente, me incorporé el pasado mes de abril y básicamente yo diría que nos hemos encontrado en un punto en el que yo acumulo una experiencia en todo este tipo de labores. He venido trabajando muchísimo con comunidades de desarrolladores en Europa, en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en Israel. Y estaban buscando una persona para tratar con desarrolladores aquí en España. Y básicamente pues me encontraron, o yo los encontré a ellos, y hemos llegado a comenzar a trabajar juntos.
Todo esto de trabajar está muy bien, pero todos hemos visto las fotos de la sede de Google y de las condiciones en las que la gente trabaja allí.
Zona
es verdad.
Lúdica,
eso.
Bicicletas.
Todo esto de los toboganes, las pelotas, las bicicletas, las videoconsolas. Va,
rompe
el dinosaurio.
El dinosaurio. Por favor, dinos que es mentira y que es una empresa es gris malo. Con mesas y ordenadores.
Es como, tiene que ser como Microsoft. Perdón.
Es que da mucha rabia ver eso.
Pues yo estoy muy contento porque realmente mi trabajo me permite conocer a gente muy interesante. Pero normalmente es gente que no está en la empresa. En el caso de Google yo diría que esa gente también está dentro de la empresa y que todo lo que cuentan del entorno de trabajo es verdad. La gente trabaja mucho, muchas horas y aprovecha todo ese tipo de facilidades para, digamos, hacer un break a lo largo del día.
Nos quedaremos con ese detalle, que es que trabajan mucho y eso lo necesitan porque trabajan mucho.
Pero hay un detalle curioso y es que yo siempre digo, y creo que es verdad, que yo llevo sin dar palo al agua los últimos 15 años porque me he estado divirtiendo. Entonces, es esa forma de trabajar.
Nos hemos visto antes del programa, hemos estado hablando. Hay un tema que sí que me gustaría que lo... Bueno, es un tema quizás un poco personal, pero creo que puede ser representativo de mucha gente que ahora tome la decisión de dar un salto y de acercarse a compañías como Google, ya sea en busca de trabajo, ya sea porque está a través de un partner colaborando. Tú tienes tres críos pequeños, y te vas a una compañía donde casi es obligado viajar mucho, incluso cambiar de país de residencia cada muy pocos años, ¿no? Con lo que eso se plantea en la escolarización de los críos, en que tu pareja tiene que también seguir un poco ese ritmo y buscar un poco un trabajo, no sé, o estar dispuesta a hacer ese cambio. ¿Cómo se toma esa decisión y cómo se vive eso?
Pues yo creo que el aspecto fundamental, os lo comentaba antes, y puede sonar atópico, pero creo que no lo es. Y en realidad es dedicarte a algo que te gusta mucho y que te hace pues llegar a casa con una sonrisa, a pesar de que las jornadas pueden ser largas y siempre hay problemas que resolver, situaciones de emergencia. Entonces, tu familia al final entiende que estás muy bien, que estás muy a gusto. Y esto lo ve como una experiencia colectiva. Yo, de hecho, creo que no existe la posibilidad de disociar. Tú tienes que estar bien en casa para trabajar y viceversa. Si no, no tiene sentido. No, nunca llega a compensar ningún otro tipo de, digamos, de beneficio. Tienes que estar bien con tu familia y tienen que ser parte de tu trabajo también en ese sentido.
Y una compañía como Google tiene programas para que la gente que está en tu situación, cuando viaja con niños pequeños y esto, acomodarlos de forma lo menos traumática posible a los cambios y esto, o es un tema que cada uno se tiene que gestionar por su lado?
No, yo he estado viviendo 3 años en el Reino Unido y recientemente nos hemos desplazado a España. Me terminaron la mudanza ayer y os puedo asegurar que el apoyo tanto a nivel, digamos, de manager, mi jefe, como a nivel de organización es increíble. Ellos han entendido que tienes que estar bien para poder trabajar. Entonces, ayer terminé muy tarde y esta mañana a las 5 para acá, encantado además, sabiendo que está todo bien en casa.
Muy bien, te agradezco que hayamos hecho este pequeño inciso, porque creo que tenemos mucha gente de developer o gente que estudia informática. Y
se tienen que buscar la vida a veces por motivos menos agradables que dedicarse realmente a algo que les llena. Y
vamos ahora, después de esta pequeña cuña, a entrar en materia.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Entrem ara una mica en matèria, com comentava en Tomàs. Explícanos un poco, por favor, de qué trata el programa RISE de Google y a quién va dirigido.
Como os decía antes, mi papel es facilitar, hacer de intermediario, conectar con las comunidades de desarrolladores. Básicamente, el punto que fundamenta esta labor es que en compañías que producen tecnología, la labor que realizan terceras partes es fundamental. Vivimos en un entorno de Open Innovation, la innovación es abierta, y podemos observar cómo día a día ocurren cosas que en otro tipo de tecnologías es impensable. Y esto es básicamente porque el software es una tecnología que no requiere inversiones de capital. Es decir, un estudiante de 7 años con un ordenador que vale 50 euros de segunda mano puede cambiar el mundo.
Con talento y tiempo.
Exactamente.
Es lo único que se necesita.
Entonces, con estos fundamentos que forman parte del digamos, la materia prima que tenemos en la compañía, pues se ponen en marcha distintos programas con la intención de fomentar el que haya personas que en un momento determinado se planteen elegir el software, el desarrollo de software, como una carrera profesional. Y esto es básicamente lo que hace el programa RISE. El programa RISE es un programa que es una mezcla entre un premio y un programa de partnership, y que busca identificar a aquellos partners que están elaborando, que están desarrollando programas que fomentan el que estudiantes entre 7 y 18 años, no universitarios, pues mejoren su conocimiento sobre las ciencias de la computación y en un momento determinado se planteen elegir esto como disciplina profesional.
Entre 7 y 18, estamos hablando.
Sí.
Una pregunta. Los últimos informes que se elaboran, sobre todo a nivel español, sobre gente que se dedica a estudiar informática o desarrollo de software, debido al tema de la diferencia de sueldos que hay en España en este campo con países, vamos a llamarle, más avanzados de nuestro entorno, ya no por decir Estados Unidos, se veía un descenso espectacular en gente que se dedicaba o quería dedicarse profesionalmente a ello. ¿Vosotros en Google esto lo notáis? ¿Notáis que un programa como el vuestro, que trata de, supongo que, desarrollar talento, incluso captar talento, en un país como España se ha reducido muchísimo en los últimos 10 años comparado con otros entornos, con otros países de nuestro entorno o incluso con Estados Unidos?
Yo te diría que la emergencia en cuanto al capital humano en ciencias de la computación es global. Evidentemente, en España se da una serie de circunstancias que quizás con mi experiencia como profesor de universitario te podría, digamos, elaborar un poco más. Yo creo que mucha gente, digamos, vino a las ciencias de la computación con una imagen errónea. Pensaban que porque les gustaba jugar a videojuegos les podía gustar la ciencia de la computación. Pensaban porque conocían a alguien que ya iba a ganar mucho dinero, podría ser la misma situación. Y yo creo que este tipo de disciplinas, como otras muchas, requiere una componente vocacional importante, o al menos tener claro cuál es tu papel. Entonces se ha producido, yo diría, un equilibrio que bueno, de alguna forma puede que hasta sea beneficioso.
Y es que en los años hemos pasado de volumen de alumnos, incluso de notas de corte. A nivel de notas de corte, miras el histórico de las carreras de informática y el descenso es espectacular. Es que estamos hablando a lo mejor de 2 puntos o casi 3 en según de disciplinas.
Aquí en la OPC teníamos notas de corte de 7.5 y entraban 900 personas cada año y ahora creo que están entrando 500 y pico y las notas de corte son casi de 5.
Sí, pues es que es increíble.
Pero en este caso, sabéis que en España hay una sobreoferta de escuelas, entonces también es un efecto que yo creo que está afectando. Se ha producido un boom enorme en cuanto al número de plazas ofertadas y yo creo que hay un efecto combinado.
También puede ser un poco que en el mercado del desarrollo de software en España, claro, no todas las empresas son Google. Es más, el 99% de empresas que contratan desarrolladores ni son Google ni tienen esa mentalidad. Aquí hay un poco trato de mercadeo. Yo como lo veo, también por experiencia profesional propia, ¿eh? No de ahora, pero sí de cuando era más joven. Hay mucho, se trata mucho al programador casi como carne. A nivel hay mucha más precariedad. Es verdad que comparado con otros sectores, el informático tiene trabajo, que hoy en día ya es muchísimo, pero la forma en que se ha tratado, sobre todo en los años de bonanza, en lo que en otros sectores, no hablo por la construcción, ¿eh? Me refiero a otros sectores también tecnológicos o universitarios, el informático era como muy precario. ¿No tienes esa sensación? Pues puede haber creado como un caldo de cultivo en la gente joven que crece y dice, yo que soy como mi tío que es informático y pringa más horas que un capullo.
Ya, yo quizás mi visión no sea completamente objetiva. La sensación que yo tengo, que tampoco es que esté completamente desconectada de lo que es el mercado laboral, no es esa en absoluto. El profesional con la calidad encuentra condiciones para exigir beneficios en el trabajo.
Ah, sí, sí, no pretendía generalizar, ¿eh? Solo digo que lo que la gente percibe, como que antes se percibía como eso, como que era la panacea, y ahora parece que sea todo lo contrario.
Esto puede ser, como te decía, un proceso de equilibrio, pero como os comentaba, yo estoy en contacto con comunidades de desarrolladores. Me consta, además, que en muchas regiones el desempleo en el sector de la informática, el desarrollo de software, está en torno a la tasa natural, es decir, un 7-8% en España, un 10% a lo mejor, que comparado con otros sectores es terrible. Y lo que sí que es cierto a lo mejor es que una persona con déficit en la cualificación o con una escasa motivación, pues se le puede hacer cuesta arriba. Pero yo creo que esto es en cualquier disciplina.
Marc, ¿vos comentar alguna cosa?
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Andrés. Uh-huh. La gente que se lo curra, que le gusta, igual cuando acaban de salir de la carrera, pues sí, tienes que hacer de becario, tienes que picar piedra, pero en pocos años destacan la gente con ganas y, a ver, sobre todo con lo que está cayendo, ahí cuesta tirar para adelante, pero actualmente en la zona de Barcelona es que yo creo que la tasa de paro es negativa.
Sí, yo de todas formas...
los que están en paro, digamos, están en paro falso porque están trabajando.
Sí. De todas formas, preguntaba la visión de Google, o sea, por no tanto cómo le afecta a la gente que sí que se está dedicando a ello, sino si como empresa veíais que había menos cantera, o sea, menos comparado con otros países, menos gente que tenía esa vocación o se dedicaba y, por tanto, al haber menos personas que lo hacían, notabais que había un poco más de falta de... Pues la cantera, no es lo mismo buscar a un futbolista entre 10.000 niños que entre 100, pues ya. Si vosotros no te habéis...
Yo no diría tal. Es cierto que el sector económico en España tiene una composición en la que las empresas TIC pues tienen una participación reducida en cuanto a pues, ingeniería civil o turismo. Esto hace que de alguna manera pues personas con cierta capacitación y encuentren el trabajo fuera, exportamos capital en ese sentido. Uh-huh. Y yo creo que eso es positivo.
De hecho, el productor de este programa, Raimón, está en Inglaterra.
Uh-huh. En una startup
precisamente.
Entonces, me consta que hay una producción amplia y yo te diría, creo que es el tejido empresarial que posiblemente no absorbe los buenos y no encuentran otra alternativa que, digamos, aceptar ofertas fuera.
Si me dejáis añadir también una anécdota un poco personal. Hace unos años, desde la empresa, yo trabajaba en una empresa multinacional cuya sede está en Alemania, de software.
¿Que se llama SAP?
Que se llama SAP. Y gracias, Marc, por dejarlo claro. Y me sorprendió porque de todo el equipo nuestro, el desarrollador, que llevaba, era el que llevaba más tiempo y conocía mejor los procesos y que era el de más edad y el que no quería dejar de ser desarrollador, era el que más cobraba, más que su jefe. Uh-huh. Eso aquí no ocurre nunca.
Aquí no era Sabu,
no,
¿eh?
Pero yo creo que gracias al mundo de las apps han empezado a cambiar las cosas, ¿vale? De todas maneras, es un mundo tan amplio que casi nos daría para un programa. Yo quería ir avanzando. Vamos a dejar...
Y un momento, hay que decir que ahora Tomás también trabaja en un multinacional que se llama Capside.
Exacto, también. Moltes gràcies. Anem a deixar de parlar del programa dirigit a, diguéssim, alumnes entre 7 i 18 anys, que és el RAI, i anem a veure altres programes de Google dirigits potser a gent que ja està en àmbit més universitari. Ho farem tot seguit.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Seguim en tertúlia amb l'Andrés Martínez Ortiz, Program Manager de Google. Vamos a hablar ahora del Google Summer of Code. Uh-huh. Y qué es lo que busca, no es un programa, sino que es más como un evento que se...
No, se trata también de un programa. Básicamente, nosotros llamamos programas a todo tipo de iniciativas que se extienden en el tiempo y que tienen como objetivo dinamizar un colectivo, un segmento de desarrolladores. Uh-huh. Si bien el RISE era un programa que iba dirigido a estudiantes, o sea, para a fomentar iniciativas dentro del segmento de estudiantes en primaria, secundaria, preuniversitarios, Google Summer of Code es un programa que está dirigido principalmente a universitarios que están en nivel de graduación, posgrado, incluso doctorandos. En este caso, la experiencia es muy interesante porque lo que se persigue es fomentar, por un lado, hacer matching, conectar desarrolladores de calidad con proyectos open source también de calidad. Entonces, hay una doble llamada, una llamada a proyectos que requieren capital intelectual, y también hay una llamada a todos aquellos estudiantes que quieren, digamos, adquirir experiencia colaborando en proyectos reales de desarrollo open source, que hoy por hoy sabéis que ha influenciado muchísimo lo que es la ingeniería del software tradicional.
¿Estos proyectos son proyectos impulsados por Google o puede ser de una tercera empresa o de...?
No, lo que hay es que son comunidades open source que solicitan a Google pues que se les asignen pues becarios, que son estudiantes que en vez de ir en verano a girar hamburguesas en el McDonald's, pues van a estar programando.
Uh-huh. Exactamente, esa es la idea. Esto favorece muchísimo a las comunidades de desarrollo, pero además los estudiantes universitarios impulsan enormemente su carrera profesional porque adquieren una experiencia trabajando en proyectos reales, ¿vale? Y además que tienen distintos ámbitos de aplicación de todo tipo. Hay ahora mismo más de 500 proyectos en la convocatoria actual y a lo largo de todo este tiempo se han ayudado miles de proyectos con este tipo de capital humano.
O sea, lo que hacéis en Google es, en Google Summer of Code, es financiar a ese becario, pagarle sí, para que trabaje en ese proyecto en concreto, que también ha sido escogido dentro de la lista de proyectos que se han ido presentando, ¿no? Y todos con una orientación open source.
Exactamente.
Okay. Yo tuve la oportunidad de hacer de mentor en el programa de Google Summer of Code hace unos años y luego asistía, digamos, a como un encuentro de mentores que se hace en Mountain View, en las oficinas de Google, y una cosa muy divertida era que había un chaval de 13 años que por edad no podía ser beneficiario del Google Summer of Code, y entonces lo que la oficina de proyectos de Google Summer of Code hizo es que lo hicieron mentor.
Ah, claro.
Y había gente de 20 años que su mentor era un chaval de 13, pero que era una máquina programando y estaba por ahí con su mamá en Google.
Ya lleva muchos años el Google Summer of Code, ¿no?
Sí.
Y es un proyecto, parece una beca, visto desde aquí, ¿no? Uh-huh. Pero es un proyecto, son unas becas consolidadas. Cada año yo veo que toda la gente que está en el ámbito más universitario haciendo proyectos intenta acercarse y funciona así, ¿no?
Sí, esa es la idea. Se abre la convocatoria en torno al mes de febrero. Uh-huh. En ese momento pues empiezan, como os digo, este doble proceso de propuestas, tanto alumnos que quieren convertirse en programadores del programa y proyectos open source que requieren o solicitan este tipo de capital humano. Entonces, a lo largo de estos primeros meses se va consolidando ambas propuestas y al principio del verano comienza lo que es la parte de desarrollo, que finaliza a final del verano, justo cuando comienza el nuevo curso.
Okay. Vamos a ir avanzando. Vamos a hablar de los grupos de desarrollo, Google Developer Group, y lo vamos a hacer con representantes del Google Developer Group de Barcelona.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Molt bé, ara seguim amb en Joan i en Rubén, que estan molt juntets aquí a l'estudi, eh? No els hi passa res, és que estan junts. Perquè han d'estar junts? Perquè només tenen un micro. I són els representants del Google Developer Group de Barcelona. Primer, dieu els cognoms, que no me'ls sé, i així us presentem una mica més oficialment.
Hola a tothom, jo soc Joan Fuentes.
Uh-huh. I jo soc en Rubén Serrano.
Perfecte. Els dos heu sigut membres del grup de desenvolupadors de Google i en aquest any sou organitzadors, entenc, no? Aquí a Barcelona.
Sí, correcte.
Mm-hmm. Com funciona això? Perquè vosaltres no sou Google, eh? No, vosaltres no teniu, no cobreu amb nòmina com l'Andrés, no?
No, ja, li hem demanat diverses coses.
I no hi ha hagut.
Com va dir aquell, estamos trabajando en ello, ¿no?
Estamos trabajando en ello.
No cobrem res, o sigui, som grups completament independents, mm-hmm. i, bueno, simplement organitzem xerrades, hackatons, o sigui, organitzem events, no? Mm-hmm. Relacionats amb tecnologies de Google. Aquí a Barcelona, per exemple, nosaltres som més, perquè provenim d'un grup anterior d'Android, mm-hmm. no? Nosaltres som més d'Android, però bueno, hi ha altres GDGs que
també treballen en temes
que
treballen
a apps, que potser estan més especialitzats a web o a cloud o altres tipus de tecnologies. Nosaltres en concret som més d'Android, però treballem tot per mm-hmm. això.
I ara aquests dies es farà, em sembla, que algun tipus d'esdeveniment o alguna cosa?
Sí, ara l'11 d'octubre tenim el DevFest Barcelona, que és una mica...
El DevFest Barcelona, eh?
Sí, mm. Bueno, de fet, GDG DevFest Barcelona.
Barcelona, ok.
I els DevFest són uns esdeveniments una mica especials, no? Perquè normalment els esdeveniments que fem són curtets, una hora, dues hores, i en el DevFest agafem un dia o...
Perdoneu, això sembla... Les trobades que venien del món del Linux, sobretot a l'Ubuntu, en allò era per usuaris, però entenc que això és per developers, és un altre nivell, entreu més a temes de desenvolupament, a temes d'APIs, a temes, entenc que aneu així, no? I en aquest DevFest en concret, què es tocarà, què es farà?
Sí, correcte. En aquest DevFest, bueno, originalment la idea és enfocar-nos a tecnologies Google, mm-hmm. no? Tenim un track, per exemple, de mobile, que és segurament tot d'Android, mm-hmm. i toquem també temes de web, de cloud, i aquest any ens estrenem en temes d'emprenedoria també, mm-hmm. però en el fons som oberts i també hi ha tecnologies que són afins, que no necessàriament són competidores i també tenen espai, tenen cabuda dintre de l'esdeveniment.
Si algú vol presentar alguna matèria, algun tema a tractar, com ho ha de fer? Hi ha una pàgina web on es presenten coses o ja del que s'ha de parlar ja està tancat i ja és un programa fet?
No. D'una banda, nosaltres sí que busquem ponents, mm-hmm. fem una cerca, mm-hmm. però si algú té algun interès en... De fet, hi ha col·laboradors d'anys anteriors o dels regulars del GDG que volen participar en el DFES i es posen en contacte amb nosaltres. Mm-hmm. Les formes podrien ser... Nosaltres tenim una comunitat a Google Plus del GDG Barcelona. Mm-hmm. Per exemple, entrar a la comunitat i dir, vull donar una xerrada o m'agradaria parlar d'aquest tema i nosaltres ens posem en contacte.
O senzillament buscar informació a través de la comunitat de GDG a Google Plus, no?
Mm-hmm.
Molt bé, perfecte. ¿Cómo impulsáis, cómo veis desde Google las comunidades de los grupos de desarrollo?
En este caso, las comunidades de desarrolladores, los GDGs, cubren, digamos, el espectro de desarrolladores que pueden formar parte de la empresa y que de alguna manera utilizan esta aproximación orgánica para seguir en contacto con las tecnologías, para compartir, digamos, iniciativas, entretenerse y demás. He de decir que todos estos programas de los que hemos hablado están abiertos a la participación de todo el mundo. Y en el caso de los GDGs están haciendo una labor que es sorprendente porque a nivel mundial ellos cuentan con, digamos, una relevancia que solo es superada por Estados Unidos, por motivos obvios, por la India y por China. O sea que realmente son grupos de desarrolladores que en España están haciendo una labor enorme en cuanto a la difusión de tecnología y en cuanto a, digamos, atraer el interés de otros muchos desarrolladores.
Mm-hmm. Marc, estem en els minuts finals o en els segons finals. Tens alguna pregunta per l'Andrés que li vulguis fer per afegir?
No, sense preguntes.
Sin preguntes.
Oye, sin preguntes.
Andrés, te agradecemos mucho que hayas venido hoy aquí a Musega la Poma para explicar un poco qué hace Google con la comunidad de desarrolladores. ¿Algún tema que te quede en cartera que quieras también comentar, más allá de lo que hemos explicado? ¿O en principio está todo dicho?
Importante, a todos aquellos que quieran presentar una propuesta al programa RISE, el plazo de presentación de propuestas se cierra el 30 de septiembre, todavía están a tiempo. Si tienen cualquier duda, se ponen en contacto conmigo y podemos ayudarles a la hora de aclarar dudas y demás. y por supuesto cualquier otra iniciativa dentro de los programas que hemos hablado, pues también me puede contactar. Daros las gracias por la oportunidad y ha sido todo un placer.
Si alguno de nuestros oyentes se pone en contacto con nosotros, ya intentaremos vehicular su comunicación hacia ti.
Por favor, me hacéis llegar el contacto.
Doncs ja sabeu, ens envieu les propostes i nosaltres li farem arribar a l'Andrés. Anem a fer una pausa, anem a posar uns moments musicals, amb una cançó que jo he escoltat molt aquest estiu perquè m'ha donat molt bon rotllo, que es diu No Shoes, No Shares, No Problems. I jo crec que és tal qual, quan treus les sabates i les camises...
Sí, però per ser la setmana tornar a la feina no em sembla ben escollida.
Bueno, però estem tancant vacances, no? Ja toca. És d'en Kenny Chesney i l'escoltarem tot seguit.
Working 6 days a week, wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away since I don't know. Ain't no better time than now for Mexico. No shoes, no shirt, and no problem. Sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problems, no problems. Wanna towel on a chair in the sand by the sea. Wanna look through my shades and see you there with me. Wanna soak up life for a while. Laid back mode. No boss, no clock, no stress, no dress code. No shoes, no shirt, no problem. Blues, what blues? Hey, I forgot them. The sun. Sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problem. Babe, let's get packed, tank tops and flip flops if you got.
Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, ja tornem a taula de Mossega la Poma. Ara hi ha menys formals, perquè han marxat la gent de Google i, hòstia, hem estat molt formals, no? Estranyament formals.
No estranyament molt, formals, molt, no? El Marc no sé. Està a no sé quants quilòmetres.
I no em deixeu interrompre.
No, ho tenies prohibit. Bé, avui tenim molts temes damunt de la taula i la veritat és que no sé si comença per el rumor d'última hora, que és la compra de la divisió de mòbils...
Rumor, no.
Bueno,
anunci oficial.
Anunci oficial, perdona, tens raó. De la compra de... De fet, jo més endavant, amb altres capítols de Mossega la Poma, tenia apuntat de parlar una mica de Microsoft, perquè aquest estiu se n'ha parlat molt, s'ha parlat molt dels canvis de la direcció...
La catapulta que fan servir per disparar en Ballmer.
Sí.
Avui era, però avui
el Ballmer,
la confirmació.
El Ballmer... Sabeu que aquest senyor tenia un 34%, un 34, de valoració dels seus propis empleats.
Que era dels CEOs de les més grans, era el pitjor valorat del llarg. Sí, és que això és una cosa que volia comentar després, quan acabéssim, però que podem parlar ara. Jo crec que Microsoft és l'única de les grans techies, de les grans tecnològiques d'aquestes friquis, anem a dir-ho així, que no està dirigida des de fa anys per un guru. Apple avui en dia no ho és, però fins fa dos dies era l'Steve Jobs qui la dirigia. Microsoft la dirigia el Bill Gates, que per molt que sigui un home superric, és un friqui, era un guru, és un tècnic. També passa això a Google. Els seus dos fundadors són dos gurus, són dos friquis de tecnologia. I Ballmer és un executiu, pur i dur. I que té un transfert tecnològic, però no és com els altres. Jo crec que això durant tants anys ha fet, no sé, és com si Microsoft, els temps han anat canviant i el no tenir un guru tecnològic al front no s'ha enterat gaire.
Jo no tinc clar...
Raül Tomàs,
sigui això. Digues, Marc.
Jo tinc la impressió, o sigui, no ho sé perquè no el conec i tampoc, però sempre m'ha donat la impressió que el Ballmer és una persona que si no hagués sigut el company d'habitació del Bill Gates, hagués sigut un venedor de cotxes.
Fa tota la pinta.
Que sí? Jo el veig intentant vendre un cotxe de segona mà. És el, no, sobretot amb aquell anunci als anys 80 que anunciava el Windows. És la pinta del venedor de cotxes de segona mà.
O el típic gerent que va a una empresa a vendre la seva solució de software.
Sí,
però
sí,
no,
sí,
no el CEO d'una empresa com Microsoft. És que no sé.
Però és el senyor que era el company d'habitació de Bill Gates a Harvard. És...
El problema de Microsoft, més enllà de que o sigui, es va conformar amb la època del PC, no va saber avançar-se.
Per això dic-ho del gurú. Si tu tens un executiu, tu fas que totes les coses funcionin bé, però no estàs allà...
És que el gurú afegeix una cosa que Apple la té molt, però també la pot tenir a l'ecosistema Android, com hem vist avui, i fins i tot empreses que estan traient mòbils o aparells Android, que és el glamour, un cert glamour, una cosa sexy. I, perdona, començant per Ballmer i acabant per Microsoft, aquesta companyia no té res sexy.
Sí, però el Bill Gates tampoc ho era, però sí que tenia aquest component de visionari que sabia, o sigui, ell sabia o intuïa o el que fos, però els moviments que feia com a empresa Microsoft, en el moment que va decidir apostar pel software en lloc del hardware, tothom li va dir que estava boig. Són aquests punts de generalitat que tenen certes persones que Ballmer crec que és obvi que no té.
I per reforçar el punt d'en Raül, fixeu-vos-hi que quan Google es van incorporar i van anar públics, que els hi van dir al Sergey Brin i al Larry Page, escolta, necessiteu un CEO professional, van buscar l'Eric Smith, que era la persona que en l'any 96-97, quan estava a Microsystems, deia que s'havia de tirar cap a Network Computers, que bàsicament són el que són els Chromebooks avui, i no n'hi fotia cas ningú. Però era una persona també amb visió. L'Eric Smith és un carcamal i diu moltes salvatjades, però és un tio amb una visió impressionant.
Sí, i tot i això, Google ha reculat un pèl i el control torna a estar en els seus fundadors.
Era el tracte que teníem a l'Eric Smith. Que ara és una persona que està més, diguéssim, per fer lobby, coses d'aquestes, però era el tracte quan entrava, que ells havien de recuperar la companyia.
Avui l'Albert Cuesta, aquest periodista que parla del món de tecnologia, molt, molt famós, molt conegut, que ara participa en els matins de Catalunya Ràdio.
Per cert, encara no hem explicat allò de Nokia i Microsoft.
Sí. Ell li han preguntat també què pensava d'aquest moviment entre Nokia i Microsoft i diu, el primer que m'ha vingut al cap ha sigut BlackBerry.
Sí.
És el que ha comentat l'Albert.
Són cosins germans.
Sí, però bueno, també perquè ell una mica obsessionat amb el tema BlackBerry, també ho està.
Sí, sí, és cert. Per què fa Microsoft
això? Jo crec que això confirma...
Perquè Google ha comprat Motorola i tenia que comprar alguna cosa?
Jo crec que això confirma, o com a mínim és molta casualitat, que Microsoft ha fet una cosa i d'arriba a Nokia per quedar-se-la. Perquè, per fer una mica d'història, quan Nokia el 2010 contracta com a CEO a l'Stephen Elop, aquest home famós que quan entra el primer que fa és fer un memoràndum dient que Nokia és com un vaixell que s'està cremant, que allò s'enfonsa i o fan un cop de timó o la companyia s'enfonsa. Això que pot semblar que està molt bé,
el que fa és perdre tot el seu client actual del
cop,
moment.
O sigui, totes les vendes de Nokia es van paralitzar de cop perquè com que la companyia va dir que tot el que estaven fent ho llançaria i faria coses noves, durant un any no van vendre res. O sigui que les accions de Nokia que valien uns $11 quan va entrar aquest home, avui en dia valen 4. A més, aposta per Windows Phone, que a part el temps ho ha deixat clar, però és que a més es veia que en aquella època si és un third party, i a més Nokia encara tenia molt de nom, molt de glamour. I Nokia es considerava el gran fabricant de telèfons, un telèfon que el podies tirar des d'un tercer pis i no es trencava, o sigui, tenia molt, molt poder de marca.
Amb les
càmeres... De fet, els hipsters ara van amb els Nokia 3110.
Clar, si s'hagués posat amb Android, jo, clar, això no ho podrem saber mai, però és que a mi em costa de creure que Samsung vengués més telèfons que Nokia fent el mateix sistema operatiu.
I a més, Nokia tenia Symbian.
Per això sí, però fins i tot si volia descartar el sistema operatiu, agafar Android, tu agafaves Android i agafaves Nokia, en aquell moment Nokia tenia moltíssima força de marca. I a part que tenia serveis com els seus serveis que tenen, encara li diuen Gear, que té doncs, maps, té un munt de coses, podia donar molt
valor afegit. I no oblidis que tenia mitja Àsia, tota Sud-amèrica i tota Àfrica.
Sí, sí, no, i a nivell fàbrica mundial encara era el número 1. Llavors es va alinear amb Windows Phone, que casualment és perquè l'Stephen Elop venia de Microsoft. Aquest era el detall important.
Sí.
Escull Windows Phone en una cosa, en un canvi que ningú entén.
El Windows Phone només li agraden a l'Enric i en el Roger Baldomar, ningú més.
Però encara que t'agradi, el que és innegable és que no ven.
No. Això no podia ser com un cavallo de Troia.
Clar, no, per això dic que és a cosa de Ribo. Passen, per això ell va entrar el 2010, han passat 3 anys, Microsoft comprarà una companyia que no val ni una quarta part, crec, o ni una tercera part
del que valia,
torna, a part, no és que compri només Nokia, compra els seus treballadors, tant també l'Elop, i Ballmer marxa de Microsoft l'any que ve. Si l'Elop és el nou CEO de Microsoft, és, vamos, blanco y en botella, que es diu en castellà, que això ha sigut una operació, anar a derrocar Nokia per comprar-la i així poder quedar-se amb una companyia. El que ha fet Google amb Motorola, però d'una forma molt més lletja. Pot ser casualitat tot, però aquests són els fets.
M'agrada l'anàlisi que n'heu fet.
Una conspiració aquí,
sí.
I jo tinc una notícia en marro. A veure, sabeu que ara fa cosa de mig any l'Andy Rubin, que era el lead developer d'Android, va deixar, diguéssim, la divisió d'Android a Google per fer alguna que no se sap ben bé el que està fent, no? Doncs resulta que una de les persones més notables en la divisió d'Android, que és l'Hugo Barra, que és el, tio que va presentar el Nexus 7 nou, acaba d'anunciar que se'n va amb un fabricant xino que es diu Xiaomi.
És molt conegut, aquest fabricant.
Sí, bueno, sí, es diu, és molt conegut a Xina, que hi ha mil milions de xinos i, evidentment, és molt potent. Qualsevol cosa que sigui a Xina serà potent. Però llavors, hi ha algú que diu, no, és que se'n van aquests. Hi ha dos anàlisis, Una anàlisi és dir, no, és que el que està passant és que, com que es vol que aquest fabricant xino tan important, diguéssim, creï un vincle important amb Android, i llavors hi ha una persona important del equip d'Android que van allà, diguéssim, a fer claca i a organitzar-ho bé i tot això. Aquest és un anàlisi. L'altra anàlisi és que el Sergey Brin sembla ser que s'ha separat de la dona.
Oh, sí, és veritat.
I estava beneficiant a la dona d'aquest tio.
Sí, sí.
Això no està confirmat, però ja marro, fixeu-vos, és corazón rosa.
I si això últim no són fets, però jo això ho vaig llegir també al mitjà dels Estats Units.
Bueno, va, anem a un altre tema que no vull que se'ns passi, perquè a més vull anunciar que farem un seguiment especial. La setmana que ve tenim KCAT a Twitter, que és el hashtag amb el qual, amb els amics del blog d'Apple en català, fem els seguiments de les keynotes d'Apple.
I la setmana que ve enregistrarem el programa just quan s'acabi el keynote.
Exacte. I
sigui que publicarem el programa just hores després, després de que hi hagin els anuncis amb tots els anàlisis, i on intentarem encabir els comentaris que ens feu arribar a través de la KCAT que ens agradin.
De totes
les vaginades,
formes...
No, bueno, les vaginades especialment.
Veient les darreres keynotes on abans de començar ja sabíem tot. Ja. Vull dir que això el podríem gravar demà,
però,
el programa.
Però està bé que però, puguem fer-ho una mica veient a veure què presenten.
Home, sí, perquè si només podríem quedar mal culant l'aire, si al final ja és sorpresa.
Dir-vos també que ens acompanyarà l'estudi per fer aquest anàlisi just quan acabi la keynote, en Miquel Labòria del blog d'Apple en català, i a Miquel Coll, que també vindrà amb nosaltres, el professor que va estar aquí fa uns programes abans de l'estiu.
Carles Cano.
Ai, Carles Cano, perdoneu. Vale, aleshores, què passarà? Què anunciarà? Perquè ja ho hem dit.
Si seguim amb la tònica de les últimes keynotes, que tot se sabia, anuncien dos iPhones nous.
L'evolució lògica de l'iPhone 5, que és l'iPhone 5S, diguéssim.
I l'iPhone chip.
A l'iPhone, què?
Chip.
De barato.
El barato.
El chip. Vale.
El C és el chip de barato.
Que jo no tinc clar.
I
perquè
una cosa,
hem vist carcasses, però no
per un moment, saps que ja s'ha dit, el director de Samsung ja ha dit que anunciaran un rellotge de Samsung?
Aquesta setmana.
Aquesta setmana, i que es veu que serà un rellotge en plan Big Ben d'aquests superenormes de...
Bueno, això és la moda, perquè Microsoft també treurà el seu rellotge.
Saps a què em recorda això?
A què?
Abans de que sortís a l'iPad, que en l'E3 allà als Estats Units, totes les empreses estaven anunciant els Slates perquè hi havia un rumor que Apple trauria un Slate. I està tothom intentant treure un rellotge abans que Apple entri amb el rellotge i s'ho emporti tot.
Jo, amb el rellotge d'Apple, per la comunitat n'hem parlat i hi ha molts interrogants que a mi em fan dubtar que Apple de moment l'acabi traient.
En canvi, jo estic... A veure, jo no acabo... O sigui, quan ara tothom ens hem tret de sobre els rellotges, jo el primer,
exacte,
perquè tenim un telèfon que ja porta un rellotge i perquè vas a portar dues coses a la mà...
Vale? Però estem traient els rellotges i ens estem posant la Nike Full Band, eh?
Exacte,
que jo no faria un rellotge, jo faria un dispositiu de canell.
Una cosa d'aquestes,
sí,
exacte.
És per l'única cosa que entenc que té sentit és per la gent que fem esport. I ara ja m'incloc, perquè vaig a córrer i vaig a fer
bicicleta.
La gent
que fa esport o la gent que vol monitoritzar-se la pressió o el nivell de sucre.
O per comunitat.
Per temes mèdics, compte, eh?
No, però per comunitat. Si això ho portes al canell i reps notificacions, només tens el telèfon quan una de les notificacions que has rebut la vols consultar. A mi em sembla molt còmode,
clar, costa tant obrir el mòbil, treure-te'l de la butxaca i...
És que per exemple, el mòbil el porto absolutament silenciat per tot, excepte les trucades. Llavors, jo si vull veure qualsevol mena de notificació, perquè si no està tot el dia pitant o vibrant, ja és un cunyàs. Jo he d'activar la pantalla un segon.
Jo el tinc en silenci total.
Ja, a mi només em sona per les trucades. Llavors, jo poder portar al canell una cosa que amb un simple cop d'ull veig si tinc correus o WhatsApp o el que sigui, com a mínim veure-ho, i llavors jo ja decidiré si trec el telèfon o no.
Amb això estaré d'acord amb tu, i estic d'acord amb tu, i sobretot en contra de Google Glass. Perquè fixa't que, d'alguna manera, la idea de portar una cosa que porti informació sobre l'hora, o sobre l'hora i la data, o alguna altra informació en el canell, és una cosa que ja sabem que funciona perquè les persones fa 200 anys que s'emporten de rellotges de canell, i és una fórmula que funciona. Mentre que, per exemple, tindre una pantalla davant dels ulls és algo molt invasiu, i per molt que ens agradi Bola de Drac, no crec que, o Terminator, no crec que acabi triomfant com a...
A mi això em passa amb la Google Glass, eh? Jura que acabes de dir, que ho veig com molt molon, jo em veig el Veget allà amb el medidor, tot això, però jo no sé, jo a dia d'avui no em veig posant ulleres cada dia per això.
Deixant a banda els rellotges i tornant una altra vegada als nous iPhones, algunes coses que també s'han rumorejat, tot i que no s'han vist i no sabem si serà segur.
Empremtes dactilars.
Exacte, les empremtes dactilars.
És una pijada que és útil, però vull dir que sí.
No és una pijada.
No, jo també pensava que era una pijada.
Saps
inútil,
on hi ha el tema? Però jo tinc identificació, targeta de crèdit, pagament.
Jo tinc un PC i l'única cosa que trobo a faltar en el Mac del PC és que jo desperto l'ordinador.
Això dic que és útil. Quan dic pijada no vull dir inútil, eh? Vull dir que és una pijada que és útil però que
i funciona bé,
però...
amb el Lenovo que jo tinc.
Sí, però tu no compres un ordinador perquè té això.
No,
em refereixo amb la pijada, eh?
És un nice to have.
Clar, és una cosa que si està molt bé, però que per mi no justifica la compra d'un aparell. O sigui, no ho veig com algo diferenciador.
Abans d'acabar, i hem d'acabar ja perquè...
Sí, només una cosa, el preu, per exemple, sobretot de l'iPhone 5C, sí que el veig com a diferenciador.
El 5C seria el barato,
Que ja veurem com és de barat, sobretot després del moviment de
barato.
És que jo barato, sent Apple, no serà, el que serà menys car.
Clar, però si el Nexus 4 te'l compres per 200 euros o 250 i aquest et pot en 400,
és que,
ojito.
És que la jugada de Google amb la baixada de preus de Nexus...
La mala uva...
Però és que a més...
Catarro, 10 dies abans.
10 dies abans.
Ja ho vam fer l'any passat.
Sí, però ara...
Però ara no han avisat, no han anunciat. Era el dia que es posava a la venda el Nexus 7 i la gent s'ho va trobar a Google Play. No sabia ningú. De fet, em comentava l'Andrés, ell tampoc.
Això va ser una decisió
Google,
Això va ser una decisió del Board. Sí.
Molt
intel·ligent. I a més, amb una cosa, és que... poder comprar un Nexus 4, que és un telèfon de gamma alta...
És un pepinacho.
Lliure! No perdeu de la vista, Lliure!
Sí.
Per quan? 199 euros. És que no hi ha color. És que, és que no sé. Vamos, no sé. Jo veig una passada.
No, jo també. O sigui, és que és un telèfon de fa un any, però és que des de fa un any i pico els telèfons ja...
L'iPhone 5 també és un telèfon
de
fa un any.
Per això dic, és que a nivell tecnològic el telèfon ja fa perfectament tot el que hauria de fer. I és un regal.
Hem d'avançar corrents.
Llavors, per això, perdona,
Sí.
Jo voldria saber, vull saber el preu de l'iPhone 5, però sobretot m'agradaria saber, que no sabrem mai, quin era el preu que tenien pensat dir
i quin
diran, era el preu que diran.
Gràcies al moviment aquest
jo de Google. Jo crec que no serà el mateix, no sabrem mai.
Raül, no ho sé, perquè l'any passat que van treure la Nexus 7 també, que era i el Kindle, que anaven a trencar preus, que van sortir superbarates, tant l'una com el Kindle HD com la Nexus 7, els d'Apple van treure l'iPad mini a 350 euros i es van quedar tan amples,
Sí, però, era de 250, quadrats, Però era de 250 a 350, Eren 100 euros de diferència.
Bueno,
Que per això dic, però és que ara està a 200, clar, si el treuen a l'iPhone 5C i realment és un producte que no està molt capat, perquè clar, també és a veure què li han tret.
Home, si tens un bon telèfon a 299 euros o dòlars...
Si és bo... Clar, el problema és el preu i què li hagin tret.
Igualment, tant els d'Android com els d'iPhone tenen una història que si el mercat emergent és Àfrica i és Sud-amèrica, i en aquests llocs o fas telèfons a 50 euros o a la Índia o fas telèfons a 50 euros o no els vendràs.
Acabem tertúlia tecnològica, no tenim més temps, només ja, ho dic ja com una notícia i no entrarem en detall, és que comentar-vos aquest passat agost es va arribar a 1.000 milions de subscripcions als podcasts a iTunes.
Com a mínim la meitat de Mossega la Poma.
La meitat. I no parlem del revenue.
Recordar-vos que això, els podcasts van aparèixer a iTunes a l'estiu del 2005. Jo flipo, perquè tampoc són tants anys.
I t'anava a dir, pues, tu no crec que comencis gaire després.
Nosaltres vam començar el maig del 2007.
L'estiu del 2007.
Sí, molt poc després, un parell d'anys després. No arribava d'un parell d'anys després que sortissin a iTunes.
No hi havia iPhone.
No hi havia iPhone encara.
Mossega la Poma és pre-iPhone.
Ojito. Una pausa i llançarem les propostes corrents, moltes que ens heu fet arribar.
En les efemèrides pots escoltar els podcasts de l'època de quan es va llançar l'iPhone i allò sí que era fanboyisme tremendo.
No, jo us he conegut ara, jo prefereixo pensar en el Mossega la Poma actual.
Que conservem una imatge una mica més equilibrada, vinga. Propostes mosseguis, moltes que ens heu fet arribar aquest estiu i que les hem anat col·leccionant i algunes les hem anat repartint en diversos programes. Què?
Per si els oients s'han donat compte, no hi ha seccions aquest any.
Sí, no hi ha seccions.
En tindrem de tant en tant.
Doncs ens hem trusquitat.
Sí, ho vam dir per la comunitat mossegui, no ho hem dit al programa.
És cert.
Aquest any només posarem la secció de ciència quan la Sílvia tingui a bé il·luminar-nos en algun
tema. No vol dir que no hi hagi seccions, vol dir que les hem inclòs en el temps de tertúlia.
La tertúlia de fagocitat, tota la temàtica que abans separàvem.
I no ficarem les sintonies.
No. Anem a pams. En Dani Cirera, de Dan Creative App, ens recomana la seva pròpia aplicació, que es diu Memory App. L'he provat aquest estiu en el viatge a Israel i m'ha funcionat bastant. És una manera... És com un bloc de notes, o unes notes, però és bastant visual i molt fàcil de fer.
El nostre amic Pedro, que a Twitter es diu Ramper, que és un dels nostres llibres més fidels, ens recomana From the Earth to the Moon, sèrie de l'HBO sobre el programa espacial nord-americà. Jo entenc que aquesta és la sèrie aquella que deu tenir ja fàcil 15-20 anys, que va produir el Tom Hanks al seu dia. Si és aquesta, jo també la recomano perquè és boníssima.
És molt bona, sí.
From the Earth to the Moon.
Bind, complement català simple i pràctic per a usuaris d'iMac i d'Apple que utilitza el cinema display com un servidor. És un projecte de micromecenatge, és una a través de Kickstarter. Us posarem l'adreça perquè ho feu i és un complement, una mena de peça que es posa tant en l'iMac com en l'Apple Cinema Display i que et serveix per fer diverses coses.
En Jesús Hernández, via la comunitat mossegui de Google Plus, ens recomana una sèrie pels amants de sèries policíaques que està ambientada a la convulsa Itàlia dels anys 70. Ens comenta que és una petita joia, estil El Soprano, i que els personatges podrien passar pels seus parents italians.
Està molt ben ambientada. Jo he vist algun capítol i
sí,
sorprèn.
Sí, diu que té molta mala llet.
Té molta mala llet i és, realment és molt anys 70.
Es diu Romanzo Criminale.
Exacte.
És un nom com molt musical.
Romanzo
Criminale.
Jo vull recomanar una cosa que has escrit tu, Raül.
Ah, doncs pues mira. Gràcies.
Just ha sortit avui, almenys ho he vist que es publicava avui, un anàlisi que has fet a la secció d'Àrabe de Jocs del diari Ara sobre una aventura gràfica que es diu The Walking Dead.
Sí, aquest matí.
Exacte. M'ha agradat perquè la revisió que fas és exhaustiva i a més li has donat un nou i coneixent-te, suposo que li dones un
nou... Sí, està molt bé. És un joc de l'any passat. El que passa és que ara fa poc ha sortit un contingut addicional descarregable, llavors hem aprofitat per analitzar el joc i el contingut. De fet, el vaig analitzar per Mac, o sigui que tots els mosseguis que tingueu un Mac també està per Windows i per Xbox i per PlayStation. És una aventura gràfica molt, molt recomanable.
Genial, doncs aquí acabem propostes mosseguis. La propera setmana a Mossega la Poma tindrem un programa especial per cobrir la Keynote, com dèiem. Ai, 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 que m'assusto, m'espanto.
Has dit Keynote i aquí és...
Això serà el dimarts 10 de setembre i a partir de les 18:30 ja ens podeu seguir en directe a través de Twitter sota el hashtag KCAT, KCAT, amb els amics del blog d'Apple en català.
El cat de les claus.
Exacte, KCAT.
Gràcies a tots per la vostra atenció després d'aquesta broma de Festival de l'Humor i ens retrobarem la setmana vinent, com deia el Tomàs, amb aquest programa especial per la Keynote d'Apple. Sabeu que ens encanta que ens envieu propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu. Podeu fer-ho a Twitter, @mossegalapoma o a cultura@mossegalapoma.cat.
O a la comunitat mossegui.
O a la comunitat mossegui, o al club, que cada dia som més gent.
I la propera setmana mosseguis. Adéu.
I no oblideu oxidistocinar-vos i dopaminar-vos.
Adéu, Marc.
Adéu, Marc. Sembla que estiguis marxant.
Sí, sí.